Ràdio Calella. FM.
Són 8:15.
L'Infovespre. Edita i presenta Oriol Leo.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui començarem explicant que la policia de Calella ha confiscat disfresses i complements de carnestoltes en diverses botigues del centre de Calella per no complir amb la seguretat. Mentrestant, una altra inspecció anunciada, la que ha de venir a fer l'ACA al torrent de les Basses de Calella, havien de venir aquest dilluns, no serà fins a finals d'aquesta setmana. Comentarem també que ja han començat els treballs de reparació de la façana de l'Hotel Vila i parlarem d'un cotxe que es va incendiar ahir a la tarda al carrer Anselm Clavé i que va deixar unes imatges força sorprenents. El cotxe va quedar totalment calcinat. I explicarem també la història de Mohamed El Falak. D'aquest home n'hem parlat en els diversos informatius d'aquests darrers dies perquè és la persona que viu en un pis ocupat, propietat d'un banc i que intenta empadronar-se a l'Ajuntament de Calella, el qual es nega a donar-li aquesta possibilitat. N'hem parlat amb l'Ajuntament, n'hem parlat amb l'ONG Stop Desahucios, n'hem també parlat amb diferents partits polítics que n'han volgut dir-hi la seva, però avui coneixerem directament la visió de el Mohamed. Ell mateix ha parlat a l'Info Migdia. En plana cultural comentarem el 20è aniversari de l'Escola de Música, que des d'ara i fins al juny portarà diferents activitats tant a la nostra ciutat com també a fora, perquè es celebra també el 50è aniversari del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya i l'Escola de Música de Can Llobet participarà en una macrotrobada el mes de maig. Tot això ho explicarem avui a l'apartat cultural de l'Info Vespre. I a més també entrevistarem a Núria Castellanos, que és la ponent de demà a l'aula d'extensió universitària, que ve a fer una xerrada sobre l'Egipte faraònic. Descobrirem els principals eixos d'aquesta ponència que oferirà demà aquí a la nostra ciutat. Doncs bé, comencem, com dèiem en titulars, aquest inici del mes de febrer. La policia local de Calella ha dut a terme diverses inspeccions a establiments comercials dedicats a la venda de disfresses i complements relacionats amb el carnestoltes. L'objectiu era localitzar productes que infringeixin les normatives de seguretat. Doncs bé, durant les inspeccions s'han confiscat disfresses i també complements, tant per mesures de seguretat com també per falta d'etiquetatge a diversos establiments del al centre de la ciutat. Així, l'acció ha pretengut detectar productes destinats principalment als nens i nenes, als infants, i que puguin representar un risc en cas de no complir la normativa europea de seguretat vigent. Seguim parlant d'inspeccions, en aquest cas d'una inspecció anunciada que s'ha de produir a la ciutat de Calella, una inspecció dels tècnics de l'ACA que han de venir a fer al torrent de les Basses. En principi s'havia comentat que seria a principis d'aquesta setmana, concretament o finals de la passada, divendres, o bé aquest dilluns, que era el més probable que vinguessin els tècnics de l'ACA. Doncs bé, ara l'Agència Catalana de l'Aigua ha confirmat que aquesta visita, aquesta inspecció, es posposa fins a finals d'aquesta setmana. Per tant, segurament serà doncs aquest divendres, dijous o divendres, que es produirà aquesta inspecció al torrent de les Basses, on es va fer l'abocament de runa reciclada per consolidar el ferm de l'aparcament del far. Aquesta inspecció es farà conjuntament amb tècnics de l'Ajuntament. L'ACA ha informat que de moment no ha obert cap expedient informatiu sobre aquest cas, un cas denunciat pel portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Sebastián Tejada, i això es farà en funció de si l'abocament afecta a la llera del torrent i si s'han de prendre accions correctores. Tot això se sabrà quan es produeixi aquesta inspecció. En l'escrit de denúncia presentat a principis de mes, el portaveu del Partit Socialista, Sebastián Tejada, posava l'accent en que la intervenció hauria d'haver comptat amb l'autorització de l'ACA.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Seguim amb més qüestions a l'Infovespre. La propietat de l'Hotel Vila de Calella ha començat ja els treballs de reparació de la façana de l'immoble, on el passat mes de novembre s'hi va produir desprendiments que van fer necessària la seva revisió estructural. L'establiment d'allotjament està situat al carrer Sant Josep Confluència amb Bruguera. Segons consta en l'informe de l'arquitecte municipal, l'edifici no pateix danys estructurals i l'incident va ser conseqüència d'un mal estat del revestiment de la façana, que és la reparació requerida i la que s'ha començat a executar. Des del passat mes de novembre, la zona ha estat senyalitzada amb tanques de protecció, tot i que se n'havia descartat per complet nous desprendiments. En un primer moment es va fer una actuació de sanejament de la façana a l'espera de la intervenció definitiva, que és la que ha començat ara. L'immoble, situat al carrer Sant Josep, com dèiem, és propietat del grup CERS. I parlem ara d'unes sorprenents imatges que van registrar una calellenca ahir a la tarda des del balcó de casa seva al carrer Anselm Clavé. Un cotxe, un turisme, amb dues ocupants, circulava en direcció a Barcelona pel carrer de Mar i va començar a cremar-se en ple carrer per causes desconegudes. Un veí va ser el primer en socórrer-les, traient la manguera i remullant el vehicle. No hi va haver ferits, però el cotxe, això sí, va quedar completament calcinat. Va començar a cremar-se quan circulava, com dèiem, pel carrer Anselm Clavé, a l'alçada de Bertrina. Eren 4:45 de la tarda i a l'espera de l'arribada dels bombers de la Generalitat, i que hi van enviar dues dotacions, com dèiem, va ser un veí del carrer el primer a intervenir per sufocar les flames. Mercè Salicru, la veïna que va capturar en el moment amb el seu telèfon mòbil, ha relatat a Ràdio Calella Televisió com van anar els fets.
Elles anaven pel carrer de Mar, que eren dues senyores de Granollers. En el sotrac que fa, diguéssim, el mateix carrer, al creuar el Bertrina, se'ls va parar el motor. Llavors, és que els cotxes que volien girar del Bertrina no podien passar. Llavors, elles, per no fer nas al mig del carrer, amb tota la seva bona fe, varen empenyar el cotxe fins a l'entrada de la Gemma Llames, que és una entrada que fa com un porxo abans no arribes a la porta del bloc, i el anaven a deixar allà. Llavors va començar a sortir fum. Diu que van passar dos senyors, aquells senyors els van dir, escolta, traieu-lo d'aquí perquè si això s'incendia pot haver-hi molts problemes. Llavors, entre els senyors i elles, el van treure i el van posar al carrer. Varen obrir el capó i a la que van obrir el capó ja van veure foc.
L'arribada dels serveis d'emergències es va retardar perquè ahir el carrer Anselm Clavé estava tallat al trànsit amb motiu d'unes obres. Les imatges d'aquest cotxe cremant les poden trobar a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat a la notícia corresponent.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Anem avançant a l'Infovespre amb més qüestions. Els membres de la plataforma Stop Desahucios, plataforma d'afectats per la hipoteca de l'Alt Maresme, s'han tornat a concentrar avui, aquest matí, a les portes de l'Ajuntament de Calella per reclamar l'empadronament d'un dels seus membres, Mohamed El Falak. De fet, ahir ja anunciaven que ho pensen fer cada dimarts fins que l'Ajuntament no n'autoritzi l'empadronament. Doncs bé, durant una entrevista a l'Info Migdia, Mohamed El Falak ha explicat que va arribar a Calella al juliol de l'any passat i que va llogar el pis que ara ocupa. Un contracte, però, que va ser de paraula i sense cap document. Va pagar 3 mensualitats fins que el seu llogater va desaparèixer, moment en què ell es considera ocupa per la propietat d'un immoble, que és una entitat bancària. N'és conscient que va caure en mans de les anomenades màfies organitzades que ocupen immobles i després els lloguen de manera il·legal. Mohamed El Falak ha denunciat que amb 51 anys i després de viure a Catalunya des de fa 28 anys, ara es troba sense poder empadronar-se i no tenir accés als serveis bàsics com la sanitat.
Ràbia, això que m'ha posat, ha perdut el diners i ja veus, i sin adreça, no tens sanitat, no tens res. Això que l'ha dit, que estic del principi de juliol de l'any passat, i a la primera vegada m'ha dit, no, nosaltres no fem això. Ah, ja. I quan ha vingut dues vegades consecutives, un dimarts i un dimarts amb la plataforma, li presenta un paper, que és el que diu la Constitució, l'ha agafat l'home de recepció, i m'ha dit, ja parlaré amb la jefa. Però el jefa m'ha donat compte la setmana passada, que ha parlat amb Radio Calella, i ha dit que ells no padronen ningú.
Mohamed El Falak espera que l'Ajuntament de Calella reconsideri la seva situació i accedeixi a empadronar-lo, ja que si no es veurà obligat a presentar una denúncia contra el consistori.
Una denúncia a l'Ajuntament, això és clar, perquè si no és impossible quedar-me així. 28 anys en aquest país, bon ciutadà, ha treballat molt, ha ensenyat a la gent com treballar, vull dir, una decepció, que em quedo com... com res, imagina't, 51 anys que no cobro res, imagina't. Soy, ha tingut la nacionalitat del 96. Imagina't, un citoyen europeu, 51 anys i no cobra res. Ja mi dirijo, penso, demà o després de demà, me dirijo a la justícia.
Mohamed Elfalak, que va estar casat amb una catalana durant 15 anys, ha explicat que no vol marxar de Calella i que farà tot el possible per poder aconseguir l'empadronament i poder portar una vida normal. Actualment ocupa el pis juntament amb un germà que va a visitar-lo esporàdicament.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv.
Passem a la plana cultural. L'Escola de Música de Can Llobet de Calella bull d'activitats des d'ara i fins al mes de juny per celebrar dues dècades de funcionament. Normalment, l'Escola de Música participa al llarg del curs en diverses trobades i en diversos projectes a molts punts de Catalunya. Enguany, moltes d'aquestes trobades que es fan per al país tindran seu aquí a Calella. Una d'aquestes trobades és la de corals que formen part del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, el Cantem Jugant, que ja vam explicar fa uns dies, però n'hi ha d'altres i es faran a Calella per un motiu de pes. L'Escola de Música de Can Llobet, com dèiem, celebra enguany el seu 20è aniversari i es dona la casualitat que aquest 2017 es celebra també el 50è aniversari del Secretariat de Corals Infantils. Per aquest motiu, tal com ha explicat la directora de l'Escola de Música de Can Llobet, Lourdes Bertrulli, es fan diferents activitats commemoratives.
Com que és molta feina, doncs això no ho podem fer, oferir-nos cada any, per més generosos que siguem, sinó que guardem doncs aniversaris com si som cada 5 anys o cada 10 anys per fer una moguda d'aquestes grans. El que passa que això són, diguem-ne, que hi ha moltes trobades doncs que s'estan fent i que són, és molta gent al llarg de l'any i dels anys a Catalunya que es mou per fer això, no? O sigui, tal com nosaltres farem ara aquesta trobada aquí del Juguem Cantant, que enguany la farem a Calella, el maig, per exemple, el secretariat també fa els 50 anys d'existència i per tant torna a ser una festa grossa i el mitjans de maig ens anirem a participar en una gran trobada d'uns 2.500 nens al Palau Sant Jordi. Per tant, llavors l'escola agafa els seus i ens n'anem cap allà, no? Vull dir que és un moviment molt, molt viu i que per tant les persones que hi som adherides doncs posem també el nostre granet, no?
Aquestes són algunes activitats, però encara n'hi ha més, ja que aquest any estan d'aniversari i l'Escola de Música fa de seu de moltes activitats que habitualment es fan en altres localitats.
Actes que ja fem habitualment anualment, aquest any la diferència és que els estem organitzant nosaltres. Per exemple, el dissabte, fa res, 3 dies, vam fer organitzar una trobada d'adults que es titula Música per a Tots. Van venir 8 escoles diferents, no?, del Vallès i Maresme, i vam ser uns 150 alumnes i vam fer una trobada durant tot el dissabte al matí, vam acabar també amb un concert, vam fer-ho aquí a la fàbrica, i per tant, doncs, és, diguem-ne que els altres anys hem participat nosaltres amb els nostres i hem anat on hagi estat la seu, i aquest any, clar, som part activa, perquè és la part organitzadora, i ho assumim, perquè com que estem d'aniversari, doncs estem fent que tots aquests actes que habitualment els estem fent, els estem organitzant des d'aquí, per tant, és una moguda important, no?
Des d'ara i fins a finals de juny, doncs, cada mes hi haurà una o més activitats obertes a la ciutadania, com la que ja els vam avançar a Ràdio Calella Televisió fa unes setmanes, del Cantem Jugant. Demà hi ha sessió a l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Es parlarà de l'Egipte faraònic i avui nosaltres a l'Infovespre en volem parlar, volem aprofundir sobre aquesta qüestió que es tractarà demà a l'Aula d'Extensió Universitària i ho volem fer parlant precisament amb la persona que vindrà a fer aquesta classe, aquesta xerrada, que és Núria Castellano. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Núria és egiptòloga, a més està amb una missió Oxirring, no sé si ho dic bé, d'arqueologia, al mateix Egipte,
sí.
Això
sí, sí.
Ho diem bé. I a més, doncs això, una missió de l'arqueologia a Egipte. Núria, m'agradaria que ens expliquessis què és el que sabem de l'Egipte faraònic o què és el que no sabem de l'Egipte faraònic.
Home, no sabem moltíssimes coses, perquè penseu que probablement potser ens queda un 80% amagat sota la sorra i sota les ciutats actuals d'Egipte, de manera que Egipte encara té moltes sorpreses per, per, bueno, per descobrir. Mm. Però, de fet, també sabem moltes coses gràcies als mateixos egipcis, el que trobem en papirs o en documents, i també en tot el que sabem a través d'aquells viatgers que van anar a Egipte i que ens parlen d'ell. És a dir, que sabem moltes coses, però afortunadament també en queden moltíssimes per conèixer.
Una civilització molt estudiada, molt analitzada al llarg de la història, al llarg del temps, però com era aquest Egipte en el temps dels faraons, Núria?
Doncs estem parlant d'una civilització que, diguéssim, que va, podem dir que es va mantenir, però que va una mica perdre les seves arrels fa uns 2.000 anys. En aquella època el que seria el país físicament s'assemblava força al que és ara, però hi havia un fenomen molt especial que era el fenomen de la inundació. Llavors era un fet que marcava tota la vida d'Egipte, el fet de que el Nil arribés amb molta aigua, que anegués tots els camps. Egipte era un país molt, molt agrícola, es paralitzava la vida al voltant del Nil fins que tornava una altra vegada a assecar-se les aigües, i a partir d'aquí doncs tornava una altra vegada aquest cicle lligat al riu. Era un país també ple de temples, ple de déus. Qualsevol divinitat, ja fos egípcia o d'un altre lloc, era acceptada. Era un país molt tolerant, un país multicultural, amb gent que vivia, que venia de tot arreu, un país en el que a nivell jurídic, i tenint en compte les societats que en aquell moment hi havia en altres llocs del Mediterrani, doncs la condició de la dona era molt diferent i tenia doncs molts drets, a diferència d'altres dones com podien ser les de la societat grega o la societat romana. I tenien també uns aspectes que fascinaven a la resta del món, com és la momificació, que és un dels, potser, dels tòpics d'Egipte, sí. I les piràmides, aquestes grans construccions que molts no entenien perquè es feien. Era un país doncs diferent a la resta i fascinant.
I els faraons eren dictadors, eren estrictes, eren mala gent o no?
Bueno, això és com si ara preguntessis si els governants de l'actualitat són mala gent o no ho són.
Hi ha de tot, no?
Sí, el que passa és que els egipcis tenien molt clar que el faraó era una divinitat, era un fill de Déu i era un Déu en si. De manera que per ells la societat establerta i l'estratificació que tenien estava com molt acceptada. De fet, quan les coses anaven bé, eren gràcies a que el faraó era qui ho propiciava tot, i quan les coses anaven malament, eren culpa del faraó. Ell era el responsable de que hi hagués ordre i que tot funcionés a Egipte. Per això, quan hi havien revoltes, en alguns moments en els que Egipte va viure revoltes, doncs es culpava precisament al faraó, no? Tu has estat el responsable de que no tinguem bona inundació, de que ens hagin envaït el país i per això organitzem aquesta revolta. Van haver faraons que van tenir un record molt bo, i altres dels quals tenim un record, bueno, ens arriba un record molt dolent. És a dir, que de faraons bons i dolents n'hi va haver de les dues coses, de bons i dolents. Però en principi els egipcis tenien com molt assumit que aquest era l'ordre que tenien, no? Doncs no es van plantejar un altre, diguéssim, sistema polític que no fos el que tenien.
D'Egipte, sens dubte, en la nostra cultura actual ens n'arriba molta informació, però a través potser del cinema, a través doncs de fets així, no? De fets culturals, però no sé si responen més a tòpics que no pas a certeses, aquestes, per exemple, grans pel·lícules sobre Egipte, grans pel·lícules o no tan grans, no? Però responen més a tòpics que a certeses, tot plegat?
Home, normalment hi ha més tòpics que certeses, però sí que és veritat que d'un temps ara es cuida, o es té molta cura, o s'intenta, com a mínim, tenir més cura a l'hora doncs de no barrejar fets, és a dir, personatges d'èpoques diferents, o situar monuments en un lloc que saps que no hi eren, és a dir, situar monuments del sud, posar-los al costat dels del nord, cuidar, doncs, per exemple, el vestuari, però de tota manera, en una bona pel·lícula d'Egipte sempre han de sortir les mòmies, les les piràmides, els déus híbrids amb caps d'animal, és a dir, hi ha tota una sèrie de tòpics que sense això no existiria una pel·lícula d'Egipte.
I quan vas a Egipte, tot això també ho trobes? És palpable tota aquesta història en el país?
En el país, culturalment, no, poca cosa. És a dir, els actuals habitants d'Egipte són àrabs. És a dir, quan els àrabs van arribar al segle VII, per ells tot allò que hi havia era gent pagana, és a dir, tots els déus que hi havia, ja fossin cristians o faraònics, per ells allò era una cosa pagana que era aliena a ells, que van envair el país i no van fer cap cosa per conservar les restes que hi havia. De fet, per exemple, la piràmide de Keops, la més gran, l'aspecte que té en part és perquè quan es va produir un terratrèmol a la ciutat del Caire, el que van fer és, home, necessitem material per construir, on podem anar a buscar-lo? Home, doncs aquí a prop tenim una piràmide, vinga, anem a desmuntar la piràmide que tenim. És a dir, que per ells no era el seu passat i llavors doncs no, diguéssim que no van conservar la seva cultura. La gent que viu ara sí que sembla que tingui doncs una mica doncs allò, són, tenen com a o es consideren una mica com a hereus d'aquesta cultura, és la seva cultura, són els seus monuments, i sempre veuràs en algun bar veuràs doncs que com a reclam perquè hi entris en una cafeteria tenen doncs a la zona de l'Egipte mitjà, com està a prop de la ciutat de Jenatón i Nefertiti, doncs et trobaràs en una cafeteria de carretera com a reclam perquè entris al cap de Nefertiti. O aniran a obrir una clau amb el típic jeroglífic Ankh. És a dir, tenen aquests detalls, podem dir, però evidentment han passat molts anys des de la invasió àrab i diguéssim que ja no són els hereus directes.
Per això comentàvem que hi ha molta història encara amagada sota la sorra, encara
sí. Està
en una història tapada que en comentàvem també al principi, teniu una missió, una expedició catalana cap a Egipte, aquesta missió arqueològica Oxirrinc. Què és el que feu quan arribeu allà? És també com tenim el tòpic dels arqueòlegs i els exploradors obrint portes secretes i trobant mòmies per tot arreu, o això no va ben bé així?
Home, nosaltres tenim la sort d'excavar una necròpolis, és a dir, que tombes i mòmies en trobem. No sempre, és a dir, nosaltres fem campanyes, cada any fem una campanya, la campanya acostuma a durar entre un i dos mesos i no sempre trobem mòmies ni tombes. La major part del que ens passa a tots els jaciments és que està saquejat, de manera que quan trobem una tomba ens la trobem ja, diguéssim, rebentada i normalment ens la trobem ja saquejada. Queden restes doncs, de l'estructura, dels sarcòfags de pedra que pesen tant, que estan in situ, les mòmies de vegades en trobem, de vegades no, i això va a funerari. Nosaltres, per exemple, sí que hem tingut la sort de recuperar doncs, els recipients on es posaven doncs, les vísceres, els vasos cànops, els uixeptis, que són aquestes figuretes petitonetes que eren com criats, algun material de collaret, és a dir, sí que hem tingut sort de trobar el part de l'aixovar, no tot, ni molt menys, perquè estava saquejat, però normalment doncs això, el que et trobes és ja el jaciment saquejat.
I podem trobar més història d'Egipte fora d'Egipte que en el mateix Egipte?
No, hi ha moltes peces que són molt conegudes, com el cap de Nefertiti o la pedra de Rosetta, que són aquests doncs, objectes, diguéssim, doncs, tòpics, que sí que estan fora d'Egipte, però quan vas al Museu del Caire, que és el museu més gran que hi ha a Egipte, no te l'acabes, és a dir, necessites dies per veure'l, i això que només veus el que està exposat. Si poguéssim entrar als magatzems, hauríem de necessitar més dies per poder-ho veure. És a dir, hi ha molt a Egipte, també hi ha molt a fora, però a Egipte hi ha moltíssim, moltíssim, molt, molt.
T'ho preguntava més que res, Núria, en el sentit de quin és el teu parer al voltant doncs, del fet d'anar allà, explorar, recuperar objectes, portar-los cap a un altre país, si això creus que es pot considerar expoli, no pot ser-ho...
Això no es fa. És a dir, nosaltres quan anem a excavar, tot el que es troba, evidentment, es queda a Egipte, o bé en algun magatzem o bé en el museu. Les col·leccions que hi ha, per exemple, el British, el Louvre i altres museus, són col·leccions que es van fer al segle XIX, quan no hi havia cap tipus de llei de protecció de patrimoni a Egipte. En aquell moment, qui pagava l'expedició tenia tot el dret a emportar-se el material. A mesura que es va crear un servei d'entitats egípcia, els mateixos egipcis van prendre consciència de que no podia ser, que se'ls estava marxant el patrimoni. I llavors van fer com una espècie d'acord. Mira, tu et quedes la meitat del que trobes i jo em quedaré, Egipte es queda l'altra meitat. Fins que va arribar a Tutankamon. I al veure el gran tresor que es va trobar, el govern egipci va dir, no, això és nostre i tu no et pots endur el material fora d'aquí. És a dir, en el moment en què ja va haver una llei de patrimoni seriosa, el patrimoni i el que es troba s'ha de quedar aquí. Això no vol dir que no hi hagi, comerç d'antiguitats il·legal. També ens ho trobem nosaltres a casa nostra, però en principi totes les missions que hi ha a Egipte, tot el que es troba, es queda a Egipte. Això no vol dir que no es pugui organitzar una exposició i que aquest material volti pel món, però en principi el que hi ha a Egipte és d'Egipte i es queda a Egipte.
El César el que és del César, els faraons i els faraons el que és dels faraons.
Això mateix.
Doncs arribats a aquest punt, passem a la previsió del temps. Una previsió que ens porta a parlar de cel poc ennuvolat per núvols alts al llarg del dia de demà i també pel creixement d'alguns núvols d'evolució diurna, però només en punts de muntanya, aquí a la costa no. A més, hi haurà estrats baixos a la depressió central que deixaran el cel molt ennuvolat fins a mig matí i localment fins al migdia. Per tant, ja ho saben si s'han de desplaçar cap a la Catalunya central. A la tarda es formaran alguns intervals de núvols baixos a la meitat nord del litoral, d'aquí a la costa. La temperatura mínima serà lleugerament més alta i hi haurà inversió tèrmica matinal. La màxima també serà lleugerament més alta que avui. Es situarà cap als 21 graus aquí a la costa. Doncs com sempre acabem amb una cançó, amb un tema musical, l'Infovespre, que fem cada dia a Ràdio Calella. I tal dia com avui, un dia 21 de febrer, però de l'any 1961, els Beatles debutaven a The Cavern, la caverna, un club de jazz de Liverpool. S'hi feien les Breakfast Sessions, unes sessions d'esmorzar, i allà hi havien tocat centenars de grups joves, entre ells The Quarrymen, on tocava un noi anomenat Paul McCartney. McCartney ja hi va tocar l'any 1958. Finalment, el 21 de febrer de l'any 1961, en una Breakfast Session, van contractar un nou quartet de Paul McCartney, que es feia dir The Beatles, i en el que hi havia ja John Lennon i George Harrison, encara que qui tocava la bateria no era Ringo Starr, sinó Pete Best. Van cobrar 15 lliures pel seu primer concert a la caverna. Per tant, avui acabem aquest informatiu recordant els Beatles. In the town where I was born. Amb aquesta cançó que no necessita presentació, per tant, amb ella els deixem. Que passin una molt bona nit.
All we need. Sky of blue and sea of blue.